Doncs potser és el que separa els Sixers de ser un bon equip de ser un bon candidat a l'anell. Llavors ell no tindrà pressa per jugar les cartes. Harden continuarà evidentment forçant el traspàs, que és una cosa que s'ha fet molt bé, i veurem qui guanya el pols. Són dues parts, tant Harden com Mori, que vaja, és que no han perdut gaires pols en la seva trajectòria a NBA. Mori perquè ja sabem què va fer amb els Rockets, sabem també què ha fet amb els, com va aconseguir Harden, i Harden perquè és que sempre ha aconseguit anar a la destinació que ha volgut, amb la qual cosa són dues ments brillants del negoci.
Perquè clar, veiem els Sixers, Dami, ho descartes del tot, eh?
Que torni a jugar amb els Sixers.
Sí, que torni a jugar amb els Sixers.
Clar, és una situació en la que les dues parts hi estan perdent, perquè Harden està perdent diners, perquè cada entrenament que no juga, cada partit que no juga, cada acte de premsa que no va, doncs són multes que li cauen. Harden també hi perd, en el sentit que, com diu l'Artau, el seu valor de mercat es devalua, ell vol jugar, no juga, és un jugador veterà, 34 anys que no té un anell, necessita aconseguir-lo, necessita jugar. Ell ha intentat forçar un traspàs a Clippers, que és l'equip amb el que ha negociat Filadèlfia durant l'estiu, no han arribat a un acord, i per part de Filadèlfia, doncs, necessita Harden, però les lligues no es guanyen al febrer, per tant, no es guanyen ara, vull dir, tu has de construir un equip a partir de febrer-març. Ara Filadèlfia està 1-1, necessita aconseguir victòries per posicionar-se de cara a playoff, ja té temps de millorar. Jo crec que ara mateix qui està en una posició més dèbil és Harden, que necessita una sortida. També és veritat que oficialment el que s'ha dit aquesta setmana és que Harden es readaptava l'equip per reincorporar-s'hi d'aquí 10-12 dies. Això vol dir que Harden, com que veu que ja no pot tensar més la corda, en principi es reincorporarà a l'equip. També s'ha parlat ara de Chicago Bulls com a equip on podria aterrar Harden. També ara s'ha parlat amb molta força d'un possible traspàs d'Embiid a New York Knicks. Hi ha molts rumors, etc, que evidentment són simplement rumorologia, però el tema Harden evidentment s'ha de desencallar, però pot ser que això se'n vagi al mes de febrer tranquil·lament.
A veure què acaba passant amb Harden. Anem a les dèries, o en aquest cas a la meva, als Lakers de LeBron. Artau, què farem aquest any?
Bé, si em permets, el primer és que continuem parlant dels Lakers de LeBron als 38 anys, em sembla una bestiesa, eh? Vull dir, això el primer de tot. I després també, l'altra cara d'aquest mateix comentari és que potser el que hauríem d'esperar és un pas més d'Anthony Davis en termes d'impacte en el joc, que doncs bé, és un jugador que és innegociable, però no per l'èxit dels Los Angeles Lakers. La rotació està bé, es nota que hi ha molt nivell. Tinc algun dubte potser amb el joc interior, amb temes Jackson Hayes, Christian Wood, com casen aquests amb Anthony Davis. També estic molt a l'expectativa de com poden anar les coses amb jugadors com Cam Reddish, no? També. Però vaja, diguéssim que el nucli dur, que són Austin Reeves, Anthony Davis, LeBron James, si estan sants, si tenen continuïtat, són un equip que hauria d'estar entre els 4 o 5 primers segur de l'Oest, i a més un d'aquells equips que guanya més perill de cara a eliminatòries que no pas en temporada regular. No, no m'ha desagradat el que he vist, que en aquest cas va ser el primer partit de la temporada. Crec que, evidentment, com sol passar en Pelinka, veurem molts ajustos entre ara i febrer, i bé, doncs en qualsevol cas el nucli dels Lakers és un nucli guanyador.
Aquest any, Dani, hi ha dos títols en joc.
I tant, sí. L'intornament
una mica de mandra.
Sí? Mandra, doncs a mi m'agrada
la copa aquesta NBA que li hem de dir
Intornament.
No. Doncs l'intornament.
Que voleu dir que no li acabaran posant jo si fos als americans copa, que els hi agrada tant? No, posar-los el nom d'algun jugador, no?
La copa li posaria.
A veure, per un costat és una oportunitat que tenen els equips de sumar un títol, perquè al final tu ets jugador de la NBA, ets jugador de futbol i tens molts títols, pots acabar tenint 25 títols al llarg de la teva carrera. Ets jugador de NBA i al final, si no guanyes un anell, tens 0 títols al llarg de la teva carrera, a no ser que juguis amb la selecció americana. Per tant, aquesta copa o aquest intornament et permet sumar un títol més.
I que hi haurà partits de fase regular que serviran per la classificació per aquest torn.
Això és una mica així, un mix aquí que... Sí. Bueno, aprofitem una mica tot. De fet, bueno, però... que només els finalistes... sumen més partits dels que toquen, dels 82 que
Final Four,
que toquen.
No, si no m'equivoco són...
No sé si la Final Four o fins i tot només els finalistes, bueno, no sé, sí, però si no la Final Four de Las Vegas, però sí. Els altres s'incorporen a la Lliga regular, és a dir, la fase de grups, com si diguéssim,
el partit d'avui compta,
regular.
El partit d'avui compta. Exacte. I els grups estan ja definits, eh?
Sí, són, a veure Artau, potser m'haurà d'ajudar l'Artau, però són 6 grups, 3 per conferència, i el líder de cada grup més el millor segon se'n van a una Final Four que juga a Las Vegas. I aquesta
però primer hi ha una eliminatòria de quarts.
Ah, val.
Una eliminatòria de quarts que no és, no és a Las Vegas, sinó que entenc que serà la pista del, del millor classificat, del que tingui millor balanç, i després la Final Four a Las Vegas. No és així, això, Artau, o no?
Sí, no, no, si, per ser sincer no tinc el format. Doncs,
és pitjor que la Nations League, això.
Sí. T'agrada o no, però, Artau?
Sí, tinc algun dubte en temes de premis per saber com s'estimularà els equips, no, que guanyin això, perquè al final un premi d'entre temporada tampoc, un torneig d'entre temporada no canvia la vida de ningú realment. Però vaja, és primer any que es fa, si la idea es consolida, doncs segurament a llarg termini s'anirà millorant.
Hi ha hagut un altre canvi que té a veure amb la competició que a mi m'agrada, que ha passat bastant desapercebut, que és el retorn de Est contra Oest a l'All-Star.
Això està molt bé.
Ah. Est, te'n recordes que abans hi havia aquesta rivalitat?
No, gairebé sempre, fa molt poc que no...
Bueno, fa uns anyets, sí, eh? Sí. En els bons temps era... tu eres de l'Est, perquè tu eres d'un equip, era Julius, la River, contra Màgic, Karim, tots aquests, entre ells hi havia pique.
Ara... Hi havia, exacte, això sí, anava a dir. I hi havia una certa competitivitat, sí, en els partits entre l'Est, clar, i l'Oest, que últimament això és una pantomima.
No, perquè cada any repetien enfrontament. Cada any Jordan s'enfrontava a Màgic en el partit de les estrelles. Ara, com que es barregen, i ara LeBron fa un draft on es culla Embiid i l'altre es culla l'altre, doncs, i ara, com a mínim, han fet tornar aquest format que jo crec que recuperarà, a veure, tornaran a quedar 188 a 184. Vull dir, ara les defenses brillen per la seva absència, però bueno, és una mica un retorn al All-Star Vintage, que està bé.
Molt bé. Doncs l'All-Star que també quedava així com una mica, no?, amb aquesta copa, a veure què se'n faria de l'All-Star, si el reformularia, no? De moment aquest retorn als orígens, com a mínim, amb aquest enfrontament entre l'Est i l'Oest el diumenge, l'últim dia de l'All-Star Weekend. Artau, si... Hem de veure un equip que ens ho passarem bé en el 90% dels casos que veiem. A quin em recomanaries?
He gaudit molt amb Oklahoma aquests primers dies.
Oklahoma.
Em sembla que Shai Gilgeous-Alexander està agafant un punt descomunal. O sigui, és un jugador que ja l'any passat era dels millors de la Lliga i ha fet un altre salt de qualitat. I, vaja, també veure Chet Holmgren ha estat molt interessant, no? Sobretot perquè són dos jugadors que retroalimenten moltíssim. Si li sumes que la rotació és jove, enèrgica i molt talentosa, doncs vaja, per mi són un dels equips que evidentment, precisament per aquesta inexperiència, mai saps per on et sortiran, però vaja, ho tenen tot per ser una de les grans revelacions de la temporada. Han començat un nivell altíssim i de fet d'aquí 20 minuts els podrem veure. Tenim un Nuggets Oklahoma City Thunder que ve molt de gust.
I tant, a més amb bon horari, ara que encara no han canviat l'hora als Estats Units, per tant aquesta setmana s'ha d'aprofitar que els horaris seran una mica més normals. I de jugadors, a banda de tu que els coneixes tots absolutament, Artau, n'hi ha alguna peça que dius, hòstia, aquest any la petarà i fort aquí a l'NBA?
La meva pedrada, que ja era l'any passat i la mantinc aquest any, és Shaedon Sharpe, dels Portland Trail Blazers. Es parla molt, evidentment, dels moviments que han fet, i entre Ayton, Robert Williams, Scott Henderson, que és el gran atractiu. Shaedon Sharpe a mi em sembla un dels jugadors que tenien més talent, més possibilitats del draft de l'any passat. Va sortir setè, diria, jo l'hagués draftejat possiblement abans, en el cas d'alguns equips, i em sembla que té l'escenari ideal, sobretot ara que hi ha la lesió d'en Fernie Simons, per fer un passet més. És un jugador que atlèticament... no té res en base a cap exterior de la competició, té capacitat per crear-se els llançaments, fa esmaixades de concurs, en defensa va agafant mica en mica aquest puntet d'ordre i rigor. Jo aniria amb ell.
Molt bé, doncs ens l'apuntem. Avui aquest Oklahoma-Denver que ara deia l'Artau, ara, d'aquí a res, a 20 minuts, a la mitjanit, Houston-Golden State-Bucks-Atlanta, a dos quarts d'una el Sixers-Portland, i a les dues de la matinada tenim aquest Clippers-San Antonio, per veure l'amic Wemby, i els Lakers, que també juguen a les dues contra Sacramento. Artau, qui ha guanyat la partida de ping-pong?
Hi ha partida de ping-pong.
Ens ha semblat sentir de fons de les teves paraules d'una partida de tenis taula, però potser no era el cas. Potser era el micròfon del telèfon, no? Però semblava realment que s'estigués jugant una partida de tenis taula al darrere, que l'amic Palés, Maria Palés, un
mític
històric del tenis taula català, amb l'amic Fede Sardà estiguessin jugant allà una partida de ping-pong darrere teu.
Fede Sardà a vegades penja algun vídeo que sembla que no hagi passat el temps per ell, jugant a ping-pong. Sí. Quin revés tallat, tu, que té, eh? Magnífic. Com les col·loca el Fede.
Artau, moltes gràcies. Fins ara.
a vosaltres, un plaer, com sempre.
Passen 10 minuts de les 8, Dani, gràcies.
Molt bé, fins ara.
Com ho tenim a la Fonteta, Dani?
Molt emocionant i molt divertit. Ara la penja i saps, penja de la cistella Billy Hernán Gómez. Compte, 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 que el Barça s'ha posat a 3 punts. Si alguna cosa comença a tenir aquest Barça de Roger Grimau és que no es rendeix. Ho va demostrar el Wizzing Center i ho està demostrant també aquí. Ha arribat a perdre de 14 punts contra el València i ara està a tan sols 3 punts a la Fonteta, 59-56, tot obert en aquest tram final de partit.
I a primera, quan li queda el partit a Sant Mamés, Molló?
9 pel 90, de moment guanya el València, el Atlètic Club 1, València 2.
A la primera federació, empatant a 0 el Nàstic, 8 de la segona, al camp del Depor, Deportivo 0, Nàstic 0, i a segona divisió, el Leganés, el líder, continua guanyant, Molló?
Sí, sí, continua guanyant. Recordo, Leganés 1, Villarreal B0, i a més el filial Groguet juga amb 10 homes per l'expulsió d'un dels seus jugadors. A 7 pel 90, l'altre partit igual, Oviedo 1, Alcorcón 0, a 10 pel final.
A Itàlia, ha acabat guanyant l'Inter.
Ha acabat guanyant l'Inter, Inter de Milà 1, Roma 0, amb el gol de Marcus Thuram, l'Inter, que se situa líder. Vaja, ja ho era, però com que la Juventus l'havia passat, mantindrà el lideratge d'aquesta sèrie italiana. El partit de la 3 quarts de 9 és important, eh? Perquè el Milan ara és a 4 punts de l'Inter, el Nàpols és a 8 punts de l'Inter. Per tant, la victòria és molt necessària pels dos per no desenganxar-se d'aquesta lluita per Rescudetto, encara que falta molt.
I que sapiguem a aquesta hora, Joan, el partit de França, ningú no ha dit que se suspengui. L'Olímpic de Marsella i l'Olímpic de Lió, tot i haver-li obert el cap a la zona pràcticament de l'ull a l'entrenador de l'Olímpic de Lió.
Sí, de fet estava llegint les xarxes i periodistes francesos que diuen que en principi sí, es manté el partit, aquest Marsella-Lió. També hi ha imatges on es veu el trau que li han fet a Fabio Grosso, l'entrenador del Lió, realment espectacular tot el que ha passat, lamentable més aviat, però vaja, en principi, quan queden una mica més de mitja hora perquè comenci el partit, doncs sembla que jugarà.
I una altra incidència que hem tingut aquesta tarda als Països Baixos, que no té res a veure amb això de França, però el davanter Bas Dost s'ha desplomat durant l'AZ Negni Mega, està conscient, està bé, però ha quedat inconscient en un primer moment i el partit s'ha suspès, cosa que jo crec que hem de celebrar.
Doncs,
les dues coses, que estigui bé i que el partit s'hagi suspès.
Que tan surt, per sort tan surt, que hem tingut a la Lliga dels Països Baixos i pendents de França, de veure si s'acaba jugant o no aquest Olímpic de Marsella, Olímpic de Lió, i si s'acaba jugant, a veure què passa en el partit,
sí.
Perquè ja sabem com se les gasten, i a Marsella diríem que són sospitosos habituals, l'afició més radical de l'Olímpic de Marsella. Per tant, no descartem que el partit, si s'acaba jugant, no es pugui acabar o s'acabi interrompent en algun moment, perquè no seria la primera vegada que ens passa al velodrom de Marsella. 2:09 a la Fonteta, el Barça perdent de 5, Dani.
Ara mateix, després que Chris Jones, que és un molt bon jugador de bàsquet, hagi anotat el seu 12 punt, 61-56, 5:40 per al final del partit. Roca Jokubaitis davant d'ell, Jones, ai, Kalinic des de la línia de triple, triple! Triple de Nikola Kalinic per emmudir la Fonteta. Tornen els dos punts de marge. 15è de Kalinic. Està fent un partidàs al serbi. 61-59. És el duel entre els segons classificats de la Lliga CB. Qui guanyi es mantindrà l'estela del Real Madrid en solitari. Compte, porto a l'altra banda. S'aixecarà des del triple. No hi anirà. Rebot de Billy Hernán Gómez. El pivot madrileny, que també està fent un molt bon partit. El Barça atacant per empatar o per posar-se per davant en el marcador. Jokubaitis, el bloqueja el Billy. Segueix mutant el lituà cap a Billy. A dins de la pintura Billy, doncs cistella. Cistella de Billy. El Barça empata. 20è punt de Billy. El Barça que ha recuperat una distància de 14 punts. Té fam, té caràcter, té orgull l'equip de Roger Grimau. A l'altra banda, Harper cap a Chris Jones, ara dubtes en el València, ve a bloquejar Brandon Davis, compte que s'ha quedat a dins sol amb Jokubaitis, s'aixecarà, és Puerto Cistella. Cistella de Josep Puerto, el bon jugador també era Jaime Pradilla, del València, més dos una altra vegada per l'equip valencià, 63-61. Fa la seva feina a la Fonteta, avui plena, Jokubaitis, amb quina velocitat penetra i anota Jokubaitis, dos punts pel base lituà, agafant els galons, Jokubaitis, que amb l'experiència del Mundial ha crescut i molt. Chris Jones, amb Harper, davant d'ell Brizuela, bloquejat per Brandon Davis, segueix Jared Harper cap a Davis, Davis, ara mira, això és el que et dona Billy, això és el que et treu Billy. A l'altra banda, 2-1 per falta de Billy Hernán Gómez, que ha d'estar molt més dur, està jugant molt bé Billy en atac, 20 punts, està sent clau i ha sigut clau per la remuntada del Barça, però ara li ha fet falta a Brandon Davis, ha notat l'expivot del Barça, anirà a la línia de tir lliure, 2 per València.
10 punts a Brandon Davis, amb opció de que en siguin 11, si anota aquest tir lliure, l'ex del Barça, ara a l'equip de la Fonteta.
3:57 per al final, recordem, tots dos equips han perdut tan sols un partit a l'ACB i un partit a Europa. De fet, el Barça només ha perdut 3 partits en tota la temporada oficial, perquè també va disputar la Supercopa, tots 3 contra el Real Madrid. L'últim el vivíem aquest dijous des del Wizzing Center. Entrarà a pista el capità per Brizuela. Cada nou Puig... Nah. En aquests partits en què recordem avui tampoc hi havia la Provítola, jo crec que l'he vist jugar fins i tot amb un punt d'ansietat, de voler demostrar massa, segurament.
Sí, Brizuela i Parra jo crec que són els dos que encara, vaja, amb l'esterit de Parker, que té dies que sí, que no, i que l'adaptació ja sabem que seria més lenta, Brizuela i Parra encara necessiten una mica més de regularitat, diríem.
Anota a l'addicional Davis, 66-63, Jokubaitis a l'altra banda, compta amb Billy que li estan fent falta a Inglis, Jokubaitis segueix penetrant, opes, llença una pedrada descomunal, es queixava que hi havia falta, però en qualsevol cas el Barça, que no ha aprofitat aquesta ocasió, compta Inglis que ja és sota la cistella, cap a fora, cap a Davis, penetrarà Davis, defensa molt bé Kalinic, quin bon defensor és el serbi, ai, que han completat la circulació perfectament al València, ara es fa un embolic Víctor Claver amb aquestes penetracions que tan nerviós posava alguns aficionats del Barça quan militava la disciplina blaugrana. Serà servei de fons pel València, 4.8 per al final de la possessió, 3.20 per al final del partit. Ha intentat un rectificat i li ha acabat col·locant un tap, però no sé si l'última tocar, no?
Si demana revisió,
només li falta una revisió, per cert, a Roger Grimau. Tant Montbrú com Grimau tenen un challenge, han perdut tots dos en el seu primer intent. Clar, jo crec que Grimau li està dient als seus jugadors, què fem? I està demanant el challenge, no?
Sí, fa pinta que l'està demanant, estava assenyalant a la taula, però no veig que els àrbitres estiguin gaire disposats a anar cap a revisar aquesta acció.
Doncs crec que no, perquè es reprendrà el joc, ja s'ha reprès, 3-20 per al final, menys 3 al Barça, a la Fonteta, d'esquenes, Inglis s'aixeca, doncs semblava que anava cap a dins, era un bon step back, però finalment acaba fallant, rebot pel Barça per tornar a intentar com a molt empatar el partit. Jokubaitis monopolitzant la possessió de l'equip blaugrana, davant d'ell Chris Jones, cap a dins, cap a Billy, que ha treballat bé, cap a fora, cap al capità, no! Una llàstima, perquè Abrines està un pèl desencertat des del triple, vaja, clar, acostumat al que ens ha acostumat sobretot al principi de temporada. Ha fallat Abrines des de la línia de 3 i ara és el València qui atacarà per intentar eixamplar una miqueta aquest marge de 3 punts. Harper, compte que s'ha quedat amb Billy, és molt més ràpid Harper, ara ho ha fet bé, Kalinic està molt atent, compte la passada de futbol americà de Billy cap a Jokubaitis, i torna el capità, no, Joel Parra des del triple, tampoc hi anirà, i ha llançat absolutament sol, malbaratades dues oportunitats del Barça per empatar.
Ja se lamentava Parra, feia un gest allò de ràbia amb el puny, perquè aquesta era claríssima, estava absolutament lliurat en un dels laterals de l'atac blaugrana.
Anima la Fonteta, atacant Chris Jones, compte que s'ha quedat amb Billy i compte que Davis està en Jokubaitis. Ai, Chris Jones és molt més ràpid, clar, però això és el que no pot ser. I Kalinic havia de sortir a l'ajuda, jo crec que no ha acabat de sortir a l'ajuda perquè deixava el seu emparellat sol. 14 punts de Chris Jones, que demana a l'afició que animi, guanya de 5 València Bàsquet, València 68, Barça 63.
Menys 5 pel Barça, més 5 pel València. Tenim dos jugadors del València de futbol estesos a terra en aquest Atlètic de Bilbao, un València 2, a punt d'arribar al 90, per tant de saber quant temps d'afegit tindrem. Aquí ara val tot una mica per esgarrapar algun segon amb aquesta victòria important per l'equip de Rufete, veure que hi ha
Villalibre. Sí, una mica de trastoquin.
S'aixequen els dos, sí, semblava
Gabriel
que
Paulista
s'havien mort, però crec que ells han, mira, tornat a la vida ràpidament.
8 d'afegit, i no sé si amb aquest últim incident potser una miqueta més, de l'Atlètic Club 1, València 2.
L'equip de Rufete a segona s'acaba o no el partit del líder del Leganés, Molló?
Encara no, Leganés 1, Villarreal B 0, també en el temps afegit, igual que l'Oviedo 1, el Corcón 0.
I el 17 de la segona, a Riazor, el Nàstic empatant a 0, al camp del Depor. Depor que no aixeca cap de moment en aquesta zona baixa de la classificació a la Primera Federació, en canvi el Nàstic instal·lat a la zona alta altíssima o lideratge fins i tot d'aquest grup primer de la segona, de la Primera Federació. Temps mort de Grimau després d'aquest menys 5 que té ara en el marcador, amb 2-0-4 encara per jugar-se, un món a la Fonteta.
Els dos últims minuts, el Barça que ja ve d'un final molt ajustat al Wizzing Center que li va sortir creu, ara com a mínim hi ha la lectura positiva de que el Barça ha tornat a partit després de tenir-ho molt pelut. Però clar, ja serien dues situacions molt similars de tornar a partit i acabar nedant molt per acabar morint a la riba. Per tant, a veure si el Barça pot acabar de capgirar aquest partit. 68 a 63, són tan sols 5 punts, sobretot darrere és on el Barça està més pendent i no permetre penetracions fàcils com les que ha fet ara Chris Jones. Es reprèn el partit, 2 minuts per al final. Superesport, RAC1, Joc Ubaitis, València Bàsquet 68, Barça 63, votant el lituà cap a Brines. El capità sortint del bloqueig, rep Kalinic al coll de l'ampolla, molt bé! Aliup amb esmaixada de Kalina cap a Billy Hernán Gómez. Com estan jugant aquests dos jugadors? Són 15 punts i 3 assistències de Kalinic, 22 punts ja de Billy Hernán Gómez, que en els últims partits ja s'està entonant en atac i ja està demostrant per què el Barça va fer un esforç econòmic per pagar el que li paga al pivot madrileny. Menys 3 al Barça, 1,50 per al final.
Gran inici de temporada de Kalinic, que se la veu realment còmode aquesta temporada sobre de la pista i sentint-se, com ens deia la Provítola, l'entrevista que li fèieu amb l'Aleix París i el Tu Diràs, que havia de ser un dels líders d'aquest equip i fa pinta que se'n sent Kalinic de líder d'aquest equip.
Absolutament, comprès, part de la columna vertebral. Ha fallat València, atacant el Barça, perdent de 3. Jokubaitis, compte que s'ha agafat a Mojeleye, que cap a Kalinic, Kalinic que li diu a Billy que rebi, que es posi a dins, segueix votant Kalinic, davant d'ell English és més ràpid, el Servi compte que no la perdi, 7 segons de possessió, Jokubaitis, davant d'ell Jones, Jokubaitis votant, penetra, el lituà s'aixeca, el lituà ara no ho ha pogut fer, ha tornat a intentar forçar la falta i aquesta vegada no li ha sortit bé, 1-10 per al final, perdent de 3 al Barça, Chris Jones amb Jokubaitis, aquest duel elèctric del tram final de partit, escolta la possessió Jones, 10 segons, 9 segons, està contemporitzant amb el marcador València, compta una altra vegada Jones amb Billy, una altra vegada Jones amb Billy, ara ha reaccionat bé el madrileny, ai, què acaba de fer? Billy ha fet el que ha pogut, el pobre home, estava o ha saltat des de fora de pista, ah, doncs ho revisarà, ho revisarà Roger Grimau.
Carai.
Doncs molt clau ha de tenir, però Billy ha saltat des de fora de pista.
Sí.
Per tant, aquesta, no entenc exactament...
Aquest el perdrà, si el demana finalment el challenge.
Més que res, perquè, vaja, queden 52.2 i encara podria haver-hi altres opcions a protesta, a challenge. No acaba ben bé d'entendre Roger Grimau què és el que ha de fer. València Bàsquet no ha fet cap falta en aquest període? Pot ser.
Segons la realització, no?
Doncs sí, ho revisen. Ho revisen i això s'està escoltant dels àrbitres. Brizuela amb la mirada perduda. Clar. És que toca després de saltar des de fora.
Està trepitjant quan salta.
Quan salta,
no?
sí.
Per tant, està fora de pista.
Vull dir, però més absolutament. No sé exactament...
A veure què acaben decidint els àrbitres. La possessió, feia un gest de possessió Parra des de la banqueta, però la possessió està amb 2.8, per tant la possessió no està acabada, ni molt menys.
A tot això hi ha gols de segona. Bé, de fet, estan revisant els dos, carai. Oviedo 2, al Corcón 0, revisant-lo.
Se mantiene decisió.
I també Leganés 2, Villarreal B 0. Mira, el de Leganés no puja al marcador, 1-0. El d'Oviedo sí, 2-0.
Doncs perd el challenge Grimau, ja no li queda cap en aquest últim minut, li queda un encara a Montbrú si el vol utilitzar. La pilota per València, perdent de 3 al Barça.
No acabo d'entendre exactament per què ha demanat aquest challenge Grimau quan la situació era molt, molt franca, molt clara. 52.2 per al final. Ha de fer una bona defensa al Barça. És molt important, és transcendent que faci una bona defensa per acabar tenint opcions de batallar per aquest partit. Màxima atenció a la Fonteta. Tots dos equips empatats a la segona posició. Ara que estan mirant. Vinga, noi. Què miren ara? Per què no reprendre el partit? Hauria de reprendre's en qualsevol moment. Preparat ja Parker, Davis...
Puig diu que la pròrroga no va bé, que ho sàpigues.
No, no? Aguilar. Val, fantàstic. Intentarem fer el que podrem. Servirà de fons Chris Jones. Sempre va una pròrroga. Jones, amb Abrines, davant. Djokovaitis defensant. Vinga. Clar, 2.1. 2.1 de possessió per València.
Continuem, afició, continuem.
Continuem, diuen, afició. A la Fonteta.
Un speaker més moderat que l'old del Wizzing Center.
Gràcies a Déu. 2.1 per acabar. Ai, Inglis s'aixeca des del triple. Uf, doncs mira, el Barça atacant. Ai, Puig, 48 segons per al final. El Barça perdent de 3, amb un triple empataria i aniríem a la pròrroga. Djokovaitis, defensat per Chris Jones, li fa falta. Li fa falta i a veure si confirmem que és la... Sí, sí, és la primera. Mare de Déu.
La primera del quart de València. Sí.
Déu-n'hi-do. No sé exactament, tampoc he vist que València, diguem-ne, o que Roger Grimau protestés molt. No deu haver estat molt, molt agressiu València en defensa. Entra a pista Víctor Clavé per defensar. Marxa Jared Harper. El menut base de València. Serà servei de banda per al Barça, que perd de 3, 40.5 per al final. S'ho mira Sadoransky des de la banqueta. Avui li toca a Djokovaitis liderar. Què és qui rep? El lituà, bloquejat per Billy Hernán Gómez. Segueix votant cap al capità, Abrines. Una altra vegada Roques. Roques, penetrant Roques, cap a fora, cap a Kalinic. Kalinic que no pot llançar. Una altra vegada Djokovaitis penetra. S'acaba la possessió. Cap a fora. Ai, ha de tirar el capità. Abrines s'aixeca des del triple! Oh! Capità! Capità! I València sencer ara mateix em mudeix pel triple de capità, el meu capità, 68-68. Tranquil, Puig, que no tindrem pròrroga, guanyarà el Barça aquest partit. Anota el triple Àlex Abrines, un triple espectacular sobre la botzina que fa emmudir la font de Sant Lluís. Barça 68, València 68, màxima emoció. 23 segons per al final del partit.
Mal moment per València, perquè quan li queia el triple d'Abrines a la Fonteta marcava Berenguer a Sant Mamés. Entrada d'Iñaki Williams, rematada del cap de Berenguer, entra molt bé des de segona línia. El 95, anem fins al 98, i de fet som al 98, Atlètic Club 2, València 2. S'haurà d'afegir una mica més per la celebració del gol.
No, l'hauria d'estar escoltant, sí, aquest aficionat, sí, de la Fonteta, el gol que li acaben de marcar també a l'equip de futbol a Sant Mamés. A punt d'acabar-se el partit amb aquest empat a 2. Empatat a 68, el Barça encara no un bonus tampoc, encara una falta de marge té en aquesta defensa, per tant l'equip de Grimau, per no anar a la línia de tir lliure al València.
Sense allò que dues imatges juntes valen molt més, doncs la imatge d'aquest aficionat escoltant, posant-se el dit a l'auricular, intentant moure la bufanda amb una cara d'emprenyat de tres parells de nassos pel que està passant a València, Déu-n'hi-do.
La caiguda de Muniain, hi ha alguna cosa o no, Molló?
Hi ha contacte, el que passa és que es deixa caure de manera molt maldestra, però sí, sí, sí que el toca el peu esquerre, que és el peu de suport, aquí. El que passa és que cau després, no, quan, quan se li escapa la pilota, jo crec que no el xiularà.
S'ha reprès el joc.
Un contacte mínim.
Mare meva, quin triple de Brines, eh? Espectacular, és estètic, ho té tot. Finta, s'aixeca des de molt lluny, sobre la botzina... Abrines, que fins aquell moment havia, no sé si fallat tots els triples que havia llançat. Espectacular el triple del capità, espectacular.
Com ho celebrava Nagy des de la banqueta, dirigint algunes paraules, no sé ben bé cap aquí. Pilota pel València.
24.5, servirà de fons, última possessió, li queda res, dècimes de decalatge al València. Vinga, Chris Jones en pilota, davant d'ell Kalinic, 17 segons, 16 segons. Jones, el Barça pot fer falta, recordem-ho, segueix votant Jones, davant d'ell Kalinic, l'esgotarà Jones, 10 segons, 9 segons, 8 segons, Jones votant, compte que està en Billy, aclarat, i li fa la falta Billy, ben feta, i no, i és de llançament, i és de llançament, i Jones fa la de Satoransky al clàssic, Jones fa la de Satoransky al clàssic, llançament de triple. Per això ho celebra la Fonteta. Llançament.
No té challenge.
No té challenge, Roger Grimau, pel que ha passat abans. Per tant, seran 3 tirs lliures per Jones. A veure, veiem l'acció repetida. per mi és més que la de Satoranski.
Estic d'acord. És més de tir que la de Satoranski de l'altre dia, perquè ell ja té els peus, flexiona una mica, com volem fer l'acció de tir, i aquí Billy ha estat passarell.
La situació és, Jones és un tio petit i més ràpid. Ell veu a anys llum que Billy s'està apropant per fer la falta perquè sap que el superarà. I en el moment que Billy s'apropa a fer la falta, ell ja s'està aixecant.
Ho estan revisant, eh?
Sí, sí.
Els àrbitres.
No?
Ho estan revisant.
4.3 per al final.
Que queda de temps. Sí, no tant la falta, que la falta ja l'han xiulat i per tant ells ja creuen que és d'acció de tir, sinó quan tens de possessió tindrà el Barça en el següent atac.
Insistim, no vull fer-me pesat, però compta amb aquest challenge que ha gastat abans el Barça en l'acció de fora de fons de Billy, que a mi em semblava francament clara, i que ara no té l'oportunitat, perquè els àrbitres no estan revisant el llançament.
Potser sí. Sí? Ara veient, no sé ben bé si estan revisant això, se mantiene.
Ah, sí, doncs sempre l'estaven revisant.
Sí. Doncs acció de tir, 3 tirs lliures per a València.
Ben xiulat.
4.7.
La vida a Víctor Sada als àrbitres.
Ara, ha passat una altra vegada un aficionat del València que diu que algú se l'ha menjat, i ara serà 3 tirs lliures per Chris Jones. Els ha de ficar. Els ha de ficar. Doncs és una llàstima, És una llàstima si el Barça acaba perdent aquest partit. Perquè, insistim, ha arribat a perdre per un bon grapat de punts, ha reaccionat en una pista difícil com ho és la Fonteta. Chris Jones, 14 punts, i encara no ha llançat cap tir lliure. Jones, amb el primer, anota el primer. I així sona el cèrcol.
Cada que faci els 3... ja tens.
Sí.
Sobretot si tens mort Grimau, és important.
Correcte, 4.7, camp d'atac... i el Barça, diguem-ne, que podria forçar la pròrroga. El segon, Jones, cap a dins. No es posa nerviós el nord-americà. Un dels líders d'aquest València, d'Àlex Mumbrú, que també ha començat la temporada. 4.7 per al final. València 70, Barça 68. Chris Jones, el tercer, i també cap a dins. I hi haurà temps mort a la Fonteta... El Barça perdent de 3-4.7, que obri ara mateix la pissarra de Roger Grimau, el miracle per acabar aquest partit.
Sí, amb camp atacant, són 4.7, vull dir que hi ha temps, no és una acció a la desesperada, és dibuixar bé la pissarra i tenir opció de triple, amb l'asterisc, que és veritat, que el València només té una falta.
Correcte.
Per tant, que no ho fol, diu clarament, però Mumbrú, per no jugar-se-la el que li ha passat al Barça, també.
Sí.
És que qualsevol acció, ara, per poc clara que sigui, serà acció de tir.
Són accions de reaccionar en dècimes de segon, perquè si tu defenses atacant que rep, i en aquell moment atacant pot tirar, clar, li fas, el punteges o no el punteges? Fins a quin punt el punteges? Perquè saps que l'atacant anirà per tu per intentar forçar al màxim la falta. També veure quin és el dibuix que dissenya Roger Grimau.
I no precipitar-se al València, en aquest cas, en fer falta abans de servir de banda. Clar. Que llavors això sí que té penalització doble. Allò de voler fer la falta i fer-la abans que serveixi. Llavors aquí sí que el Barça en sortiria beneficiat.
S'acaba l'Atlètic Club 2, València 2.
Doncs es reprendrà el joc, se'n van ja del temps amb els jugadors del València, després de rebre les indicacions d'Àlex Mumbrú, també els del Barça, de mica en mica, perd de 3 el Barça, ataca el Barça, 4.7 perquè s'acabi el partit.
En aquest duel entre els segons classificats, entre els dos millors equips darrere del Real Madrid, un Barça que s'ha guanyat a pols l'oportunitat de poder, com a mínim, dur aquest partit a la pròrroga. Vinga, servirà el Barça des de pista d'atac. Enfoca la realització televisiva Àlex Abrines. Qui servirà serà Joku Baitis. En Parker, des de la part central del triple, veurem quin és el sistema que ha dissenyat Roger Grimau. Kalinic, tallant, també Abrines. Joku Baitis, amb Abrines. Ai, que s'aixeca el capità! S'aixeca el capità! No hi anirà! I finalment serà victòria per al València Bàsquet, Àlex Abrines, que fins i tot ha tingut un tir prou franc, tenint en compte les circumstàncies, però que ha acabat fallant. En qualsevol cas, el Barça, que ha batallat i de valent per intentar endur-se aquest partit, que perdia de 14, València 71, Barça 68, el Barça acumula la segona derrota de la temporada a l'ACB, el Barça acumula la primera derrota en qualsevol competició, que no sigui contra el Real Madrid.
El Barça que torna a jugar en Lliga a la pista del Breogán diumenge que ve a les 5 de la tarda. Abans tenim un Barça Panathinaikos, partidàs al Palau Blaugrana divendres a 8:45 del vespre. Gràcies, Dani. Fins ara.
Fins ara.
A primera s'ha acabat amb empat el partit de Sant Mamés, Atlètic de Bilbao 2, València 2. A segon ha guanyat el líder, ha guanyat el Leganés.
Leganés 1, Villarreal B 0 i el Tartiere Oviedo 2, el Corcón 0, de manera que el Leganés ara li treu 5 punts a l'Espanyol, que continua, això sí, a 2 punts de l'ascens directe.
I a primera federació, perdent el Nàstic 1-0, el camp del Depor, 13 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit a Riazor, Deportivo 1, Nàstic 0.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges l'emoció de l'esport a RAC1. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason.
Aquest cap de setmana llarg, de fet des de dimecres, s'han disputat la main round, la primera fase de la Champions de futbol sala. El Barça l'ha passat com a primer de grup i per tant ara pendents del sorteig per saber quins rivals tindrà a l'Elite Round del mes de novembre. Albert Ferran, bona tarda de
nou. Bona tarda.
Ja ha tornat del Johan Cruyff, el Barça que va fer els deures a terra territori serbi i ha passat com a primer de grup.
Sí, ple de victòries, 3 victòries en els 3 partits, per tant el Barça primer de grup serà cap de sèrie juntament amb el Benfica, l'Sporting i vaja, en un 99% el Palma, que està guanyant el descans 3-0 al Cairat al Mati. Per tant, els 4 a priori favorits seran els 4 caps de sèrie i en el sorteig de dijous a les 2 del migdia caldrà estar atent sobretot al Bombo 2, que és el Bombo amb les principals amenaces per ser a la Final Four. Recordem que la ronda d'elit són grups de 4 equips i només el primer accedeix a la Final Four. Per tant, les principals amenaces del Bombo 2, hi ha 4 equips: l'Anderlecht belga, que no li pot tocar al Barça perquè és l'equip que ja ha tingut a la primera fase, i els 3 possibles rivals són el Cairat Almaty del Kazakhstan, l'Etoile francès i el Hit ucraïnès. Són 3 rivals inferiors al Barça, però vaja, el Hit, per exemple, ha empatat contra l'Sporting en aquesta primera fase, l'Etoile ha empatat amb el Benfica en aquesta primera fase, i el Cairat Almaty ja sabem tots que és un equip històric de la Champions de futbol sala.
Aquesta Elite Round pel Barça, en aquesta Main Round la mala notícia de la lesió d'Àlex Yepes, pendents ara de proves per saber què té exactament en aquest genoll lesionat, un home que arribava a principi de temporada per substituir Ferrao, precisament lesionat de llarga durada, i de moment ara pendents de les proves que li faran aquesta setmana. Podem saludar el mànager esportiu del Barça de futbol sala, el Jordi Torres. Hola Jordi, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé, a nivell esportiu, imagino que objectiu complert, no? La Elite Round i com a primers de grup.
Sí, sí, correcte. Objectiu complert, anem passant fases. Important era saber com arribàvem nosaltres, com a equip, a aquesta main, i un cop aquí, pues, això, intentar quedar primers, pues, per primer evitar cocos, no? Cocos, tal com heu comentat, que en principi tots han fet també la seva feina, nosaltres també, i això no vol dir que sigui fàcil, però per lo menys ja saps que aquests rivals te'ls evites en el cas d'entrar una Final Four.
3 victòries en 3 partits, amb la sensació, però no sé, que a la Lliga Espanyola ja ho sabem, però que també a Europa guanyar un partit cada cop costa més, Jordi.
Sí, no, les sensacions han sigut molt bones, també venim de l'experiència una mica de l'any passat, que ho tenim tots molt marcat, que els partits, sí, en atac pots jugar, però en defensa has de controlar-ho, perquè aquí depèn molt dels gols, no és jugar el mateix el primer partit que l'últim, tots quan juguen el primer partit d'aquell grup juguen amb possibilitats de fer coses, de classificar-se, i en el cas que arribi l'últim, no. I això depèn amb quin rival tinguis al front o no, és complicat. Per això sempre diem que hem d'afrontar cada partit com una final, i jo crec que aquest cop ho hem fet. Jugar fora de casa a Europa és molt complicat, l'arbitratge també totalment és diferent, la pilota canvia. No és que siguin excuses, però sí que és cert que són cosetes que sumen i que fan que, bueno, que pot, sigui perillós, no? O jugar-te una classificació.
Ara que dius això de jugar fora de casa, hi ha alguna opció que l'Elite Round es pugui jugar a casa, Jordi?
La porto demanant des de que estic aquí i...
I no hi ha manera.
És complicat primer perquè, bueno, ja sabeu tots l'activitat que tenim en el Palau i ja sabem que el nostre esport, el futsal, Europa, no és tan potent com l'Eurolliga, com l'handbol, no? la Copa Europa, i això fa pues, justament aquella setmana, que és d'aquí un mes, tenim Eurolliga divendres, tenim ACB, tenim partit d'handbol, crec, es fa molt complicat. A part, UEFA també et demana una setmana sencera al pavelló per tu, i bueno, això és complicat, difícil. M'hagués agradat, perquè jo sóc els que penso que prefereixo demanar a l'Elite que no una Final Four, perquè és el pas previ al més complicat. Mm-hmm. Però bueno, ens tocarà, anem a veure el sorteig del dijous, anem a veure quins rivals, i sobretot la pista no et pugui tocar, no?
Clar, que és tan important segurament com qui et toqui, i amb el record de l'any passat, que com dius el vestidor el té clavat, evidentment, l'eliminació a l'Elite Round i el fet de no ser la Final Four, que t'hem sentit moltes vegades dir que pel Barça ha de ser una obligació, no?, ser la final a 4 de la Champions.
Sí, sí, no, és una obligació. El problema és que cada cop es fa molt més difícil, no ara de fa un any ni dos, cada cop és més complicat, com us he dit, no es juga en... O sigui, a mi m'hagués agradat canviar format. Ja fa temps que tothom ens estem barallant en intentar fer un format de lligueta, que es vegi que a l'equip superior s'ho guanyi i pugui classificar-se. En aquest cas, sí, no dic que sigui una excusa, però si tu ets superior, cap problema. Però hi ha petites cosetes que tu a vegades tu no pots controlar, no? Com és el partit del rival o del teu grup, no? El resultat, el possible resultat, i això fa... Pues bueno, que l'any passat, pues mira, per un gol ens vam quedar fora d'una Final Four, que per nosaltres és una obligació, així que res a dir, sortir, anar a guanyar cada partit i ja està. Sembla fàcil, però és que és així.
La millor notícia, evidentment, és aquest 3-3, ple de victòries, i només heu encaixat un gol. La pèssima notícia és la lesió d'Àlex Yepes, demà li fan proves, però vaja, no hi ha gaire optimisme a l'expedició. Un futbolista que venia a substituir a Ferrau i probablement estigui uns quants mesos fora de les pistes.
Sí, esperem proves, que és dimarts, però si surt el que els doctors més o menys han vist, el tindrem fora durant bastants mesos i serà un pal, bueno, serà no, ja és un pal molt dur, primer per ell mateix, perquè el pobre, hòstia, ha fet molt per estar aquí, ha treballat moltíssim, i si us fixeu en la jugada, avui en dia el futsal s'està convertint en jugar més amb braços que amb peus, i bueno, una putada també així de clar per la planificació, amb els lesionats que tenim, però bueno, com diem, per això tenim un planter jove, que no sol estan dos o tres jugadors, que hi ha uns quants, o sigui que ens ajudaran i ens hauran d'ajudar sí o sí fins a final de temporada.
Ah, ja sé que és molt d'hora, i que encara hem d'esperar les proves de dimarts, però hi hauria capacitat de reacció per incorporar algú altre, o això ja ho veus molt improbable, Jordi?
Per dir-te impossible, impossible.
Impossible.
Ja el club ja ens va fer un favor, es pot dir, va entendre la situació, ens van dir el primer és tireu des del B, que segurament que hi ha jugadors, sí, tenim dos jugadors pivots, però, clar, no podem comparar d'on venim, de Ferrao, d'Àlex, i que també sabem que aquests jugadors també amb càrregues eren també amb problemes de lesions, i, bueno, ara sí que haurem de tirar des de baix, reconstruir una mica, pues, per exemple, Pito jugarà molt més de pivot, Eric pot jugar també de pivot, González ens pot ajudar, Adolfo, i si no, juguem de 4. Vull dir, al final el nostre joc no es basa sol en jugar de pivot, per sort, i ahí està clar que la falta d'Àlex o de Ferrao, la falta de Sergio Lozano, la falta, clar, va sumant. Tenim un mes que jugarem 18 partits, hi ha jugadors que els que van a selecció juguen 18 partits en dos mesos, val? Octubre i novembre, i intentarem arribar a aquesta Elite Round amb tots els jugadors bé físicament, amb els que tenim, i segurament aquest mes veurem molt més moviment de jugadors del B amb el primer equip. Això fa que els resultats siguin pitjors o no? No crec, i si és així, doncs cap problema. L'any és molt llarg, els títols es juguen molt més endavant, i si no passem aquesta Elite Round, l'any es fa llarguíssim, i més amb aquests lesionats.
I Pito sancionat pel primer partit de l'Elite Round?
Correcte, i a sobre pues, pito sancionat, cosa que tampoc és un format de targetes que no entenc, ja fa molts anys que està així, massa càstig per al nivell i l'exigència dels partits que juguen, però bueno, tots juguem amb les mateixes regles i en aquest cas ens ha tocat, bueno, li ha tocat a Pito, i així ho farem.
Ara ho deies, 18 partits pels que vagin amb seleccions en els dos pròxims mesos. El calendari l'ha fet un ximpancé, l'ha fet un humà, Jordi, amb aquest inici de temporada, dues jornades, parem, anem a seleccions, tornem, en juguem dues, tornem a anar amb seleccions, ara que dius aquests 18 partits entre octubre i novembre, això tens clar qui l'ha fet o no?
Sí, i tinc clar, i he estat a reunions d'aquestes, i he sigut jo el primer en aixecar-me i dir, no estic d'acord, però al final tothom vol el seu pastís. Vull dir, primer FIFA, UEFA, que són els que marquen el criteri d'aquest canvi ara de format de seleccions, que abans eren concentracions de 3-4 dies, ara tenim de 10 dies, amb 2-3 partits d'anada i tornada, cert que hi ha classificatoris pel Mundial, que és l'any vinent, però és que, vaja, és una bogeria, és una bogeria. Clar, a mi m'agradaria pues, tenir una plantilla molt més àmplia i l'hem intentat tenir, no em puc queixar de la plantilla que tenim, no em queixaré mai, això faltaria. Però sí que és cert que, clar, ens van 9 jugadors de 12 a les seleccions, amb aquesta càrrega, l'objectiu prioritari que tenim, que és entrar a una Final Four i guanyar-la i guanyar tots els títols, pues, imagineu-vos una mica el plantejament que s'ha de fer, no? Torno a dir, aquest equip està fet per això intento tenir una plantilla llarga quan es pugui, per això tenim un B que ens ajudarà, la mala sort aquest any sí que és cert que pues, ja hem començat amb 3-4 lesions de gravetat i el que pot venir perquè al final quan més partits jugues més probabilitats tens de caure lesionat.
L'última, la recuperació de Sergio Lozano, com va, Jordi? Doncs
pues va per bon camí, però anem amb cautela. Ell per ell ja jugaria allà. Tot el coneixem, i això és el bo que té, que és tan cabezón i que vol ajudar allà, que la prioritat que té és la recuperació, i en principi va molt bé. Ara anem a veure què començarà ja a fer una mica més endavant en pista, i al gener, en principi, pensem que és que quasi no tenim partits, perquè hi ha un parón molt llarg per seleccions, hi ha la Supercopa, jo crec que el veurem a febrer, esperem, veure'l ja amb nosaltres i que amb la classificació a la Final Four i tot per jugar.
I la renovació va per bon camí o no?
Sí. Com en tot, jo ara estic treballant amb tothom i amb prioritats. Cert que és una prioritat. El problema és que hem d'anar pas a pas, primer que recuperi. No puc anar amb els ulls tapats i començar a fer ofertes amb jugadors. És cert que a mi s'ha de tractar, sempre ho he dit, diferent, per qui ha sigut, qui és el capità, però sobretot hem de mirar per qui serà. Vull dir, i Sergio aquí pot estar tranquil, jo he parlat amb ell, la renovació arribarà, el quan el temps serà properament. No puc dir ni dies ni res, però properament perquè ja queda també de xerrar.
Molt bé, doncs el Jordi Torres, el mànager esportiu del Barça, que sempre parla clar i li agraïm molt al Superesports a RAC1. Jordi, un plaer, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Amb aquesta lesió d'Àlex Yepes, que escoltant tots els protagonistes, ahir també Velasco ha acabat l'últim partit, ara Jordi Torres, fa pinta que malauradament, esperem que no, però que les proves poden acabar confirmant aquest trencament dels creuats del seu genoll dret i per tant deixar-lo fora gairebé tota la temporada. Ha començat el partit a Itàlia, el Nàpols-Milan, Molló, de moment amb empat a 0.
Sí, arrenca, primers 3 minuts de partit, Nàpols 0, Milan 0.
Tenim el Nàstic perdent 1-0 el camp del Depo, i han expulsat a més a David Concha, per tant jugant amb 10 aquests últims minuts. Som a l'afegit ja de la segona part i sabem, Joan, que del moment no comença l'Olímpic de Marsella, Olímpic de Lió, a França.
Sí, havia de començar a la mateixa hora que aquest Nàpols-Milan, i per tot això que ha passat amb Fabio Grosso, l'entrenador de l'Olímpic de Lió, doncs sembla, segons informa l'equip, que el partit no es jugarà. Els futbolistes de la Lió volien jugar, però finalment tenen dubtes. En principi té una commoció cerebral, l'entrenador del Lió. L'àrbitre tampoc no vol que jugui al partit, per tant, en principi, no es disputarà aquest Marsella-Lió de la Lliga Francesa.
Dependents de la confirmació oficial per part de la Lliga perquè no es disputi aquest partit, que té tota la seva lògica, com dèiem, que la Lliga acabi decidint, evidentment, que no es pot jugar més enllà del que diguin un club o l'altre, que sigui l'organisme que organitza la competició, que no juga aquest partit. Carlos Martínez, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per venir a comentar en principi aquest Nàpols-Milan. Tindrem també el partit de l'Atlètic de Madrid a partir de les 9, que es pot col·locar tercer per davant del Barça. El Barça pot acabar quart a la jornada si guanya l'equip de Simeone. Molló, m'has de fer un favor.
Digue'm.
Dir-los que aguantin 4 minuts sense que hi hagi gols al Diego Armando Maradona.
Ragazzo, 4 minuti.
Està ben dit, Punti Prat, sí, més o menys.
Ragazzi.
Sí. Ell que aguanta. Té vida napolitana durant molts i molts anys. 4 minuts o una mica menys i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta Eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu Citymob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és Citymob Sant Boi.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Soc en David, de Carglass. Ara, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un joc d'escombretes Bosch i te l'instal·lem gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 18 de novembre. Consulta condicions a Carglass Ponès.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. motosbalart.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Superesports amb Xavi Puig.
6 minuts i les 9, Superesports fins a les 11, partit el Diego Armando Maradona entre el Nàpols i el Milan a la Sèrie A, i amb notícia ara sí confirmada i oficial al camp de l'Olímpic de Marsella. Joan.
Sí, Xavi, ja és oficial, suspès l'Olímpic de Marsella, l'Olímpic de Lió, veurem quan es juga el partit. De fet, hi ha hagut incidents també a la graderia entre les aficions dels dos equips, amb tot el que ha passat. Fabio Grosso amb aquest trau a l'alçada de l'ull, i el partit suspès.
Doncs recordem, amb un llançament de pedres i d'objectes a l'autocar de l'Olímpic de Lió quan arribava a l'estadi.
Que ha quedat, perdona Xavi, destrossat. Ah, hi ha unes imatges per,
fa por veure el bus,
per les xarxes. És que estan gairebé totes les finestres trencades, gairebé totes les de l'autocar.
I l'entrenador de l'Olímpic de Lió, ferit al cap, a més amb aquesta commoció cerebral que ha tingut, i ha decidit amb bon criteri, per fi, que el partit no es podia jugar. A Itàlia sí que juga, sense incidents, de moment que sapiguem. Nàpols 0, Milan 0, partit, com deies, Molló, important pels dos, perquè si no l'Inter se'ls hi comença a escapar.
Mira si té al·licients, que són els últims dos campions de Lliga, el Milan el 2022, el Nàpols el 2023. Això va ser una eliminatòria de Champions, de quarts de final, la temporada passada, i l'Inter és líder amb 25 punts, pel mig de la Juve en 23, però és que el Milan és a 4 punts de l'Inter i el Nàpols a 8, per tant, fins i tot encara més necessitats dels napolitans que no pas els milanistes.
Amb quin 11 surt a jugar el Nàpols avui?
El Nàpols amb Merea a la porteria, els dos jugant amb un 4-3-3, Rudi García amb Di Lorenzo en defensa, de dreta esquerra Di Lorenzo, Rahmani, Nathan i Rui Mario, amb Lobotka, Zielinski, Elmas al mig del camp, i en punta Politano, Raspadori, es baixa Víctor Oximen, baixa importantíssim al Nàpols, Karapskelia a l'esquerra en punta.
I amb qui surt a jugar el Milan?
També en 4-3-3, Mignan a la porteria, només un italià, que és Calabria al lateral dret, la resta de la defensa Kalulu, Tomori, Teo Hernández, mig del camp Krunic, Musa, l'ex del València, i Reinders, i en punta Pulisic, Giroud i Leao.
I qui xiula?
No n'è un cane, no n'è un gato, que diu l'agut, Daniele Orsato, l'àrbitre que ho xiula tot a Itàlia, almenys els partits importants. Valerio Marini és el bar.
Queixava. El Milan demanava falta, l'àrbitre diu que no, que ha sigut piscina. Entre aquest Nàpols, que no ha acabat d'arrencar bé, Carlos, la temporada, tot l'Osimhen també, ara avui no hi és Osimhen, que de mica en mica hauria d'anar creixent, no? O no?
Jo crec que l'ambient està enrarit a Nàpols, i crec que el propi president i propietari, l'Aurelio de Laurentiis,
bon personatge,
no afavoreix, no, aquesta calma que necessites perquè després de sortir un entrenador campió i arriba un entrenador nou que tu mateix declares que no hi confies gaire i que no saps si ha sigut encertat, doncs clar, jo crec que no és el millor caldo de cultiu, no, per avançar. Evidentment, el Napoli no ha perdut els bons jugadors que tenia, crec que continua tenint un gran equip. Sí que és veritat que la baixa d'Osimhen és una baixa considerable per un equip com el Nàpols, però amb ganes de veure'ls progressar una mica, no? I el Milan, doncs, bueno, un equip que jo crec que sobretot de mig del camp en endavant té un potencial extraordinari. Sí que és veritat que a mi a nivell defensiu em genera dubtes encara. Crec que té dos centrals amb unes altes capacitats, però que encara generen molts dubtes per la seva inconsistència i sobretot per la seva irregularitat. I bueno, amb ganes de veure, perquè la veritat que el Nàpols, perdent avui, es col·loca a 8 punts de l'Inter i comença a ser una situació, si pensa en el campionat de Lliga com a actual campió, comença a ser una situació complicada en molt poques jornades, en 10 jornades. Crec que el Milan, al final, avui guanyi o perdi, continuarà en la batalla, sobretot si guanya avui amb totes les opcions, evidentment, perquè es col·loca un punt de l'Inter, i a més és una victòria moral important perquè és un partit dels grossos a Itàlia.
I tant, és partit exacte de rivalitat aquest Nàpols-Mila, el 13 de la primera, de moment sense gols al Metropolitano. Ara surten els jugadors al terreny de joc, però seria una imatge que m'ha agradat, el Metropolitano, d'aquest túnel de vestidors, que els jugadors de l'Atlètic de Madrid, he vist com a mínim Saúl i Morata, parlaven amb els nens que són a punt de saltar la gespa, perquè de vegades els jugadors sembla que els molesti que hi hagi nens allà, i no, sembla com que no existeixen, que no hi són. Hosti, i el nen avui que Morata li ha estat xerrant allà una estona amb ell, o el nen que ha estat xerrant Saúl amb ell, ara mira Griezmann també fent broma amb els dos nens que porta,
aquests nens em van a dormir avui els més feliços del món. I hi ha moltes vegades, la majoria, que els agafen de la mà, però sembla que com si agafessin un peluix. Hosti, no hi ha interacció. I dic, hosti, és una imatge que m'ha agradat, que és xula i que s'hauria de veure per mi més sovint. No et desconcentraràs per parlar amb un nen abans de sortir a jugar. Per favor. Ara està. Ja m'ho he tret de sobre.
T'ha agradat, no?
M'ha agradat. No només dormirà avui. El nen estarà explicant durant 3 mesos que ha parlat amb un futbolista.
Sí, sí. No, i d'aquí molts anys ho recordarà, segur.
Amb qui no ens surt a jugar tot això, l'Atlètic de Madrid?
Doncs l'Atlètic de Madrid amb l'11 esperat, amb Oblak a la porteria, 3 centrals, Savic, Witzel i Hermoso. Els carrilers són Molina per la dreta, Riquelme per l'esquerra, Tribot al mig del camp amb De Paul, Coque i Saúl, al davant Griezmann i Morata.
Riquelme, una altra vegada de carril, el veurem avui. I l'Alavés?
Doncs amb Sivera sota pals, Gorosabel, Abkar, Sedlar i Duarte la línia de 4 al darrere, amb Guevara, Blanco, Guridi i Sol al mig del camp, al davant Samu i Rioja. Xiula, Muñiz, Ruiz. Venim d'un Muñiz-Muñoz.